Llimpiolot, professionals de la neteja, patrocina la salsa brava de l'esport.
Va, que tenim en David Planella a punt perquè ens ha d'explicar un munt de coses. David Planella, què tal, com estàs? Bon dia i bona hora.
Molt bé, bon dia.
Bé, escolta, David, d'entrada, enhorabona, perquè deus estar molt content per els ascensos del Girona. Vaja, ascensos per partida doble. Han estat i són, sens dubte, la notícia de la setmana i jo diria que de la temporada. Bé, un ascens absolutament brutal que obre les portes a un Girona que ara per ara és imparable, no?
La notícia de la setmana, de la temporada i de la història de l'esport gironí, perquè no havia passat mai. De fet, en tota la història de l'esport estatal, mai dos equips de la mateixa ciutat de futbol i de bàsquet havien pujat amb dues hores de diferència, que és el que va passar diumenge a Girona. Primer Fontejau amb l'ascens del bàsquet Girona a l'ACB, superant a tot un Estudiantes, i després a Tenerife, al cap de, ja et dic, de dues hores, amb l'ascens del Girona de futbol contra el Tenerife a l'Heliodoro Rodríguez López, cosa que va suposar doncs tenir aquests dos equips de futbol i de bàsquet gironins a primera divisió, al màxim nivell la temporada que ve. I s'afegeixen a Girona l'únic Girona de bàsquet femení que també està a primera de la seva categoria, i a l'hoquei, l'equip d'hoquei patins de Girona, que també està a l'hoquei lliga, la màxima categoria. Per tant, Girona esportivament està de moda i això ho ha de gaudir la ciutat i tota la demarcació.
I tant que sí. A més, això és una gran font d'ingressos per l'economia de la ciutat, de manera, i de la demarcació de Girona també, de retruc, de manera que s'ha d'aprofitar, i molt.
Sí, sí, hem estat escoltant aquests últims dies gent, empreses vinculades a la gastronomia, a l'hostaleria, bé, en fi, és que realment la repercussió que tindrà, no?, aquest doble ascens a l'ACB i a primera divisió de futbol dels equips de Girona, doncs suposarà realment ingressos per tota la ciutat, tothom se'n veurà beneficiat, i per tant és una molt bona notícia que va més enllà de l'aspecte purament esportiu. Esportivament no cal dir que gaudirem veient Barça i Madrid, tant de bàsquet com de futbol a Girona, i tots els altres equips de la màxima categoria, però és que més enllà d'això, com dius, és una notícia que va més enllà i que, per tant, tothom en sortirà beneficiat.
David, té capacitat d'aguantar bé aquesta màxima lliga, aquesta màxima categoria, el Girona?
Tots dos, sí, tots dos tenen a darrere xarxa, tenen de fet transatlàntics gegants. Per una banda, el bàsquet Girona té Marc Gasol, amb el que això significa. Marc Gasol va complir la promesa que va fer quan va marxar de Girona, quan la Casballo va desaparèixer ara fa 14 anys. Ell va prometre que algun dia tornaria a Girona tot allò que Girona li havia donat a ell com a jugador, i ho ha fet. Realment, quan els aficionats del bàsquet gironins veiem gairebé impossible que es pogués recuperar la CB per tot el que significava, perquè realment pujar a la CB no és barat, doncs el fet que Marc Gasol prometés allò i ara ho complís és el que ho ha fet possible, i per tant ell és qui també farà possible que aquest projecte sigui viable i a més sigui ambiciós, n'estic convençut, a la CB. Això per una banda, i per l'altra, en futbol també, el Girona té el City Group darrere, amb Pere Guardiola, el germà de Pep Guardiola, al capdavant. Per tant, té també xarxa econòmica i serà un projecte que també es pot mantenir si esportivament es manté, perquè sabem que és complicat, però si es manté esportivament, econòmicament es pot mantenir durant molt de temps al màxim nivell.
Doncs és una gran notícia. David, hem de fer una pausa només de 30 segons. Aprofitem per interrompre la connexió i per tornar-la a posar en marxa, perquè et sentim amb una mica massa de retard. A veure si podem solucionar aquest petit problema tècnic. Res, amb 30 segons hi tornem. Fins ara.
Ràdio Olot ja és multiplataforma. Ràdio Olot ja no té límits. Descobreix tots els nostres continguts a Spotify, iTunes, Google Podcast, Tuning, iVoox i MyTuner Radio. I no deixis de consultar la secció de podcast a radioolot.cat. Perquè el futur ja és present. Perquè els continguts de Ràdio Olot ja no tenen límits. Porta'ns sempre amb tu, quan vulguis, on vulguis i sempre que vulguis. Ràdio Olot és multiplataforma, sense límits.
Bé, i parlàvem del Girona, com no podia ser de cap altra manera la notícia d'aquesta setmana, però també a casa nostra la notícia d'aquesta setmana ha sigut l'Olot, l'Olot que ha confirmat, de fet ho sabíem, ho descobríem aquí al tercer temps de Ràdio Olot ja fa uns quants dies, a la renovació de Mànix Mandiola. David, anem a pams, ara parlarem de fitxatges, però vaja, que Mànix Mandiola hagi decidit portar ja tot el seu equip cap a Olot, confirma aquestes ganes de fer encara molt més ferm el projecte, no?
Sí, per les dues parts, eh? Per una banda Mànix Mandiola que decideix continuar i per l'altra, si Mandiola continua, és que se li ha ofert un projecte ambiciós, com dius. Per tant, és una bona notícia de doble direcció, aquesta renovació de Mànix Mandiola com a tècnic de la Unió Esportiva Olot una temporada més, i el fet que porti el seu ajudant habitual, la seva mà dreta, Íñigo Arriola, també demostra que realment és una temporada que vol intentar ser el màxim de professional possible a Segona Federació. Ell ja ho deia l'altre dia, jo no vinc a fer 650 quilòmetres des de casa meva per quedar mitja taula, jo intentaré quedar a la part alta de la taula. De fet, deia Mandiola, sempre molt expressiu, que intentaria d'entrada lluitar per la Lliga, i si després això no és possible, els rivals ja aniran posant a lloc el seu Olot, no? Però d'entrada l'ambició de Mandiola i Arriola és màxima en aquest sentit, venen a Olot per intentar fer la grossa la temporada que ve a Segona Federació. I per donar continuïtat a l'èxit que ja va aconseguir en aquest cas Mandiola en solitari de pujar l'equip a Segona Federació aquest final de temporada passat, dos mesos que van ser molt reeixits i que van convèncer les dues parts per voler continuar lligades.
Un Mànix Mandiola, David, d'altra banda, que ve també, no?, relativitzant les coses tal i com ja el vàrem conèixer en el seu moment, però això sembla que li funciona molt bé, no? Sembla que treu molta pressió a l'equip.
És el seu tarannà, és la seva manera de ser i de fer, no la canviarà, i per tant jo crec que, com dius, és una de les claus de l'èxit, no?, d'aquest Olot que va aconseguir pujar a Segona Federació, alliberar-se de la pressió, d'aquesta motxilla de pressió i de nervis que potser acumulava durant tota la temporada, perquè anar primer tot l'any i veure's perseguit mai és fàcil, s'ha d'aguantar, s'ha de ser fort, i Mànix Mandiola va portar, no?, el fet de treure's la pressió a l'equip i aconseguir l'ascens a Segona Federació després, i per tant serà també la manera com segurament Mandiola treballarà la temporada que ve. De totes maneres, veurem canvis segur, la manera de fer del tècnic esportivament parlant, futbolísticament parlant, perquè ara ja serà diferent, ara no vindrà amb un equip que estigui fet i el qual s'haurà d'adaptar, ara podrà fer l'equip una mica la seva manera, podrà triar, l'altre dia ens donava pistes de com voldria que jugués el seu Olot, i per tant veurem un Mànix Mandiola des de principis de temporada planificant tot un curs sencer, no? És la gran diferència respecte d'aquests últims dos mesos del curs passat.
Aquí és on veurem realment com és el Mànix Mandiola més autèntic, eh? El que pot construir el projecte des del principi fins al final. David, parlant de l'equip, això és un autèntic trencaclosques, la peça central ja la tenim resolta, que era la renovació de Mànix Mandiola. Pel que fa a la resta de fitxatges, quines novetats tenim?
Sí, de fitxatges ara mateix a la Unió Esportiva Olot n'hi ha hagut quatre, coneixíem ja els d'Albert Urriols i Manel Busquets la setmana passada, els més recents són els de Ferran Bruguer, davanter del Badalona, i Gonzalo Pereira, fitxatge d'aquesta setmana. Pereira és un central de 25 anys, barceloní, prové de Segona Federació, la categoria on jugarà l'Olot aquesta temporada, de la Penya Deportiva, i va jugar des de l'hivern fins al juny, per tant la segona volta d'aquesta temporada passada, va ser un jugador important en l'esquema de Manolo González a la Penya Deportiva, va ser gairebé sempre titular d'un equip que, per cert, va acabar jugant el play-off per intentar pujar a Primera Federació, es va quedar només un partit de pujar a Primera Federació, però per tant estem parlant d'un jugador que ja, tot i la seva curta edat, perquè 25 anys encara és força jove per jugar a futbol, estem parlant d'un jugador que ja té experiència a la categoria, no només d'aquesta temporada, sinó de temporades anteriors. De fet, ja s'ha enfrontat contra la Unió Esportiva Olot en altres ocasions, en altres temporades, vestint les samarretes del Sabadell B i de l'Atlètic Llevant. Ha jugat, per tant, també en filials. Gonzalo Pereira, primer central que fitxa la Unió Esportiva Olot, i s'afegeix a la línia defensiva a jugadors que ja estaven renovats i que també han de ser importants la temporada que ve, com Carles Mas, com Albert Blázquez, com David Vigues, no? Jugadors que poden jugar a l'eix de la defensa, alguns com Vigues, com Blázquez, poden jugar també de lateral, tot dependrà de l'esquema que acabi utilitzant Mànix Mandiola, però s'està començant ja a afiançar aquesta defensa de l'equip. Defensa i porteria, perquè també aquesta setmana hem conegut la renovació d'Albert Batalla, una temporada més. Per tant, el porter, que va ser important aquesta temporada, especialment aturant dos penals, un al camp de l'Hospi, l'altre, molt recordat, al camp del Girona Montilivi, i amb altres intervencions importants durant la temporada, doncs continuarà un curs més, s'haurà de fitxar un altre porter i veurem qui acaba sent el titular, però com a mínim Batalla està assegurat que continuarà. Altres jugadors que estan ja renovats, més enllà de defenses, més enllà del porter, Eric Callís, lateral carriler, jugador que, tot i la seva joventut, tot i afrontar aquesta temporada passada el seu primer any en categoria sènior, ja ha demostrat que pot jugar perfectament a tercera divisió i ara intentarà també afiançar-se a segona federació. És un lateral molt ofensiu, per tant, en sistema de tres centrals i carrilers, el carril esquerre pot ser seu perfectament. És de la Vall de Bianya, és de casa, és format a l'Olot, per tant és un jugador que també està renovat i que ha de ser important pel present i pel futur de l'entitat. Ayala, que me'l deixava, un altre central que també està renovat respecte de l'any passat. Esperem que aquest any les lesions el respectin una mica més, perquè va començar molt bé la temporada, però després les lesions el van perjudicar i no va acabar de ser del tot regular. I com diem, a davant és on hi ha hagut més fitxatges. L'única renovació fins ara, la de Jordi Xumetra, jugador que continua, i els fitxatges de Manel Busquets i Ferran Bruguer. Per tant, tenim ara mateix tres davanters a la línia d'atac de la Unió Esportiva Olot, i recordem que hi ha hagut ja tres baixes en aquesta línia d'atac: Kilian i Ferron, que ja fa temps que es va anunciar que no continuarien, i notícia d'ahir, la baixa també ja esperada de Sergi Arranz, el davanter, el màxim golejador aquesta temporada, ha marcat 20 gols, que no continuarà la temporada que ve. El club de fet va comunicar ahir molt clarament que no comptava amb ell pel curs que ve. I per cert, ja ha fitxat pel Sant Andreu, confirmat també d'ahir, ja té nou equip, Sergi Arranz.
Molt bé, David, també hem sabut el calendari, veure com han quedat les coses, perquè això és important, és a dir, saber contra qui se les veurà la Unió Esportiva Olot en aquesta nova categoria.
Sí, tenim calendari que s'ha d'acabar de... Les dues coses, de fet, tant el calendari com el grup s'han de ratificar la setmana que ve, és a dir, és una proposta. Normalment aquesta proposta inicial que fa la Federació Espanyola és la que s'acaba confirmant, per tant no hi hauria d'haver canvis, però és important fer el matís, perquè la setmana que ve s'hauria de ratificar tant una cosa com l'altra, tant el calendari com el grup. El calendari, el que sabem fins ara de dates és que la Lliga començarà el 4 de setembre. Serà de 18 equips, començarà el 4 de setembre. Estàvem acostumats a segona B que comencés abans, a l'agost, però els grups aleshores eren de 20, ara són de 18, per això es comença una mica més tard. Per tant, la Lliga arrencarà el 4 de setembre, s'acabarà mitjans de maig. En cas de jugar a play-off, toquem fusta, es podria allargar fins al mes de juny, com aquesta temporada. I pel que fa al grup, hi havia dues opcions sobre la taula, ho explicàvem dilluns al tercer temps. L'Olot era partidària de l'opció que no ha acabat sortint. Tant l'Olot com els altres sis equips catalans volien jugar contra aragonesos i navarresos. Era un grup amb viatges més llargs, però aparentment esportivament més assequible, i aquesta era l'opció que volien els set equips catalans, però per votació majoritària en el global de la categoria es va decidir una altra opció, i els catalans en aquest cas han quedat enquadrats els quatre balears, el Mallorca B, l'Eivissa, la Penya Deportiva i el Formentera, a quatre valencians, per tant tornem a anar al País Valencià, contra l'Alzira, contra l'Hèrcules d'Alacant, contra el València Mestalla i contra l'Atlètic Saguntí, i amb tres aragonesos. Eren més els aragonesos, però era impossible que el trencaclosques quadrés sense partir federacions, i la federació partida ha estat l'aragonesa. Els tres aragonesos que s'enfrontaran a l'Olot i aquests altres clubs que he nomenat són el Deportiu Aragón i l'Ebre, aquests dos de la ciutat de Saragossa, i el Terol, que serà un dels desplaçaments més llargs que haurà d'afrontar aquesta temporada l'expedició de la Unió Esportiva Olot. I els set catalans són l'Olot, l'Espanyol B, el Prat, el Terrassa, el Manresa, el Lleida i un Costa Brava, l'antic Llagostera, que compta perquè no està assegurat que hi sigui. Té molts problemes econòmics, té deutes als seus jugadors, els deu diners, i és possible que no s'acabi inscrivint la temporada que ve a la categoria. Això s'hauria de resoldre abans del 30 de juny, però realment està passant per un moment molt delicat l'antic Llagostera, ara dit Costa Brava.
I què passaria, David, si el Llagostera o l'antic Costa Brava caigués? És a dir, hi hauria la possibilitat de que algú més pogués ocupar el seu lloc, o això no es contempla?
Sí, s'hauria d'ocupar la seva plaça. Ja hi ha algun rumor que apunta que aquesta plaça la podria haver demanat ja el Girona B, és a dir, el Girona B, el filial del Girona, ja hauria aixecat el dit en cas que el Llagostera, o que ara la Costa Brava no continués a la categoria. S'hauria de decidir. Aquí la Federació Espanyola hauria de decidir, com ja ha fet altres vegades. Si us recordem, sí, l'Andorra de Gerard Piqué al seu moment no va pujar per mèrits esportius, ho va fer comprant plaça. Doncs ara podria fer el mateix el Girona B, que de diners, havent pujat el primer equip a primera divisió, no n'hi faltaran si pot comprar aquesta plaça de segona federació. Per tant, aquesta és una opció que ja ha transcendit, ni podria haver d'altres. Hi ha equips també, per exemple, el Cerdanyola, que va perdre la promoció de permanència, també ha aixecat el dit per mantenir-s'hi, no? En cas que el Costa Brava no continués. Llavors, s'haurà d'acabar de quadrar el grup en cas que el Costa Brava no continuï.
David, una última qüestió lligada amb això. Això de comprar un passe a la categoria, això acaba passant factura, d'alguna manera? Es valora el joc d'aquest equip de la mateixa manera que els que s'ho han guanyat per mèrits propis?
Jo et diria que al final ja ningú no se'n recorda. O sigui, realment, èticament no és gaire bo, però al final els clubs que ho han fet, mira l'Andorra ara, aquest any ha pujat a segona divisió, sí, i l'any que ve jugarà a futbol professional, i bé, sí que va pujar a segona B comprant plaça, però ja està. Vull dir que al final, jo et diria que no, hi ha molt de rebombori quan passa, però després ja quan comença la temporada la cosa es normalitza i ni es valora ni més ni menys. Jo crec que és un mes de la categoria, i jo crec que és el que passarà aquest any en cas que el Costa Brava hagi de renunciar o el facin baixar en cas de no pagar els seus jugadors.
David Planella, gràcies infinites per una temporada més al nostre costat. Ens sentim després de l'estiu. Que gaudeixis molt de les vacances.
Igualment, bones vacances, que tots ens les hem merescudes, que vagi bé.
Escolta, i carrega piles, perquè la temporada que ve promet ser especialment apassionant.
Sí, sí, i de fet no hi ha treva, el 13 de juliol ja hi ha un Olot Barça a l'estadi municipal, vull dir que realment aquest any començarà el 4 de setembre, però ja ens hi haurem posat abans amb un partit molt gran, vull dir que realment venen revolts ja només de començar aquest mes de juliol. A més, hi ha patinatge el dia 9, vull dir que el 9 de juliol no parem els esports, no farem gaires vacances.
I són realment dos compromisos importants que podreu seguir en directe a Ràdio Olot. És ben cert que els partits de pretemporada, habitualment, els partits de per temporada de l'Olot, no els donem per la ràdio, però en aquest cas hem cregut, David, que la circumstància s'ho mereixia, no? És una efemèride important i, a més, l'enfrontament promet. Per tant, hi havíem de ser en aquest cas,
Sí, més que esportivament, socialment serà històric, serà important el partit, i per això hi hem de ser, no? El micro de Ràdio Olot ja ha de ser en directe, sí o sí, en aquest Olot Barça del dia 13, i farem la transmissió en directe, sent conscients que el partit, futbolísticament, no ens hem d'enganyar, els partits de pretemporada són petxangues, són pràcticament partits d'entrenament, però el que hi haurà darrere d'aquest partit, més enllà del tema esportiu, serà molt gran, i el fet que vingui el Barça, el primer equip a Olot, és un fet històric, i evidentment la ràdio hi ha de ser aquest dia 13.
Escolta, i les maletes ja a punt per anar cap a Itàlia, no?
Sí, ja el viatge preparat per ser a Forlì, al nord d'Itàlia, a viure aquest campionat d'Europa del Club Patinatge Artístic Olot. Per tant, sí, amb en Pau Masó ja estem a punt per marxar d'aquí, 15 dies cap a Itàlia a viure aquest campionat d'Europa, que es disputarà el dia 9 de juliol i que serà la penúltima cita del CP Olot aquesta temporada, abans del Mundial dels World Skip Games de l'Argentina, ja a la tardor.
Quina enveja que ens fan, Neus?
I tant, ahir m'hem enuagut i tot. I tant. Però bé, ho seguirem des d'aquí, nosaltres.
I tant. Molt bé, David, una abraçada molt gran.
Que vagi molt bé l'estiu, David.
Igualment, molt bon estiu.
Indústries, sales blanques, oficines, comerços, vidres, pàrquings, grafits, comunitats de propietaris, xemeneies. Què necessites netejar? Neteges Llimpiolot. Professionals de la neteja. Notaràs els resultats. Informa't a llimpiolot.es o al 972 26 68 72.